Dimecres alertava des dels micròfons del Versió RAC1 que no estava arribant el material sanitari als hospitals catalans i deia clarament que s'estava fent medicina de guerra. Ho va dir el doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona. El podem tornar a saludar. Doctor Pedrós, bona tarda.
Bona tarda.
Quina situació ens pot explicar que és la d'avui?
Nosaltres que continuem fent medicina de guerra. Hi ha moments que millora el subministre de material, però tenim amplis sectors que estan desproveïts. I esclar, dius, escolti, els professionals sanitaris formen part del nostre DNA ja des de que entrem a la facultat i després exercim, que hi ha una part del nostre exercici que suposa un risc de contagi, per tant, no diria que ens juguem la vida, però, home, a vegades ens juguem la nostra salut en favor dels pacients, forma part de la nostra feina, com altres professions també ho fan, però que no pot ser que no tinguem els equips de protecció professional, els mínims. Ja no parlo només als àmbits d'hospitals, parlo, doncs, de residències geriàtriques, de residències de discapacitats, de centres d'atenció primària, sociosanitaris, el material es queixa moltíssim. Jo ja entenc que és un problema que està passant en molts altres països, però si estiguéssim parlant d'un tema que fa referència a una tecnologia molt específica i que només hi hagués un país o dos que ho fabriquessin, però estem parlant de bates de polipropilè, estem parlant de mascaretes quirúrgiques, estem parlant de mascaretes amb filtre, estem parlant d'això.
La setmana passada, a més, el vam trucar per aquesta qüestió també, des d'Igualada, l'alcalde mantenia que faltaven 4.000 mascaretes i aquestes 4.000 mascaretes ens consta que encara no han arribat.
Bé, doncs jo ja sap que jo vaig ser crític, era crític amb el responsable de sanitaris aquí a Catalunya, doncs pel retard que estava suposant l'arribada de material, i en som més crític des del decret també amb la intervenció del Ministeri, per quan el que ha fet això és alentir i burocratitzar la distribució del material, perquè ens consta que hi ha hagut alguns proveïdors que s'han trobat amb la limitació de poder servir, perquè el material, doncs, el material era requisat, ha intervingut secundàriament el decret fet pel govern espanyol. Per tant, jo haig de cridar l'atenció de que, com sempre hi vaig dir ja fa molts dies, que els objectius en aquesta epidèmia eren 3 P's. Protegir els més vulnerables, protegir el sistema sanitari perquè el sistema sanitari aguanti no només l'atenció als vulnerables, sinó a totes les altres situacions que un sistema sanitari ha de poder atendre, escolti, doncs els infarts, els malalts de càncer, sí, els accidents vasculars, els hospitals han de continuar, els serveis sanitaris han de continuar funcionant, i és obvi que el sistema sanitari nostre, com els d'Occident, no estan preparats per atendre tot això, inclús per atendre una epidèmia de grip, que és el que tenim més familiar cada any i que ens posa el sistema sanitari molt al límit. Però, esclar, la tercera P és la protecció dels professionals sanitaris, i sempre se'ns ha dit a tothom, per part de totes les autoritats polítiques, que aquesta era una prioritat, però aquesta és la prioritat essencial per poder treballar, que és treballar amb seguretat.
Sí, senyor.
I,
sí, senyor.
Ja tenim més de 3.000 professionals afectats, i, escolti, nosaltres la vocació de servei la tenim i la tenim fins al que no tingui ningú cap dubte, però si hem de poder tenir els malalts difícils, hem de poder tenir els recursos per poder treballar en aquest sentit, si em permet, entre cometes, amb tranquil·litat.
Sí, sí, és el mínim que vostès poden demanar, ja que realment cada dia s'hi juguen la salut. Escolti'm, vostè continua insistint que la recentralització ha perjudicat tota aquesta qüestió que estem comentant? És a dir, que encara costa més que arribi el material?
Que nosaltres ho hem notat, segur. Que això ha perjudicat, segur. Una altra cosa és que això sembla que s'ha suavitzat els últims dies, però també ha anat a cavall amb que la societat civil s'ha organitzat. Jo vaig fer una crida fa pocs dies a que s'organitzés la gent. Doncs, escolti, som un país industrial, un país amb creativitat, amb imaginació, generós. Per tant, dic, escolta, el país ha de poder fabricar, ha de poder donar, ha de poder fer individualment i col·lectivament i empresarialment coses que permetin que aquest dèficit se supleixi, perquè jo tampoc faré demagògia en el sentit de pensar que aquest és un tema que només està passant a l'estat espanyol. Està passant a tots els països d'Occident, que la irrupció del virus o de l'epidèmia d'aquest virus doncs, ha fet que hi hagi hagut un estat de demanda i d'acaparament de material que, curiosament, majoritàriament és fabricat a Xina. I aquí molts països occidentals ens enrèiem o miràvem com una cosa pintoresca que hi hagués aquest acaparament de material que es portaven els xinesos d'aquí cap allà, però ja hem vist per què era. I ara la dificultat és el subministrament.
Sí, senyor. Sí, senyor. Aquest país, si m'ho permet, doctor Pedrós, és collonut per aquestes coses. Veiem l'onada de solidaritat amb la Marató cada any a TV3 i també ara veiem moltíssimes persones que estan fent arribar, des del punt de vista individual, com a empreses, com a entitats, com a particulars, mascaretes, sí, bates, guants, ulleres, a tot sí, arreu. Llavors també sí, arriben exemples que a mi, per una banda, diguem-ne, em produeixen molta alegria i fins i tot un punt d'emoció, que gent que treballa amb el que té, però per altra també em produeixen un punt de preocupació, per cert, que llegia que hi ha residències que estan utilitzant mascaretes fetes amb les copes dels sostenidors. Llavors, jo li volia preguntar, doctor, aquesta gent que fa les coses amb la màxima voluntat possible, hi ha materials que potser està treballant la gent a casa que potser més val que no els utilitzem?
No, perquè en l'àmbit de les residències és veritat que és on hi ha el personal més vulnerable, el personal em refereixo als pacients, però els cuidadors tampoc necessiten que hi hagi un... Home, si tenim mascaretes amb filtre, millor, però poden estar, si no estan infectats, si no estan... Poden treballar amb mascaretes de protecció, aquestes quirúrgiques que són fetes, algunes són de roba, altres són d'aquest material de polipropilè d'un sol ús o de diversos usos. Tampoc cal que en alguns àmbits no cal que sigui tant, no ha de ser molt sofisticat. Però aquest mínim tampoc hi és. Jo el que reclamo, dic, escolta, si la gent està fent coses, no pensin només en els grans hospitals, pensin en l'atenció primària, pensin en els societaris, sobretot pensin en les residències. Les residències són establiments socials, però hi ha malalts, i hi ha gent que té més riscos, i el personal que els està atenent necessiten també aquest suport. Per tant, pensem en tots, i també amb el personal de neteja, vol dir, és en tots que hem de pensar per protegir-se, i a fabricar, i si hi ha gent que està fabricant mascaretes, doncs que no cal que els portin lloc més, tot i que el Col·legi de Metges ha habilitat una fundació precisament per recollir donacions de material i diners per poder fer la compra efectiva de material. A més, ahir mateix vam tenir una gran notícia de que uns investigadors de Partaulí,
sí,
doncs han creat un recurs que en aquest moment és com aigua caiguda al cel, és la millor notícia que hem tingut en dies. Bé, doncs s'han de fabricar aquest respirador a través d'impressores de 3D, necessitem material. Bé, doncs tot això s'ha de pagar i ho pagarem gràcies a les donacions que estem rebent. Però, insisteixo, la gent segur que té alguna residència a casa seva, a prop de casa seva, si té el material fet, ben netejat, ben... no cal que sigui esterilitzat, escolti, que el portin, que l'adrecin allà, si tenen caixes, el que sigui. Tot això serà benvingut.
Queda dit.
Inclús aquells materials que poden ser residuals que estaven pensats per altra finalitat. Tot això serà benvingut.
Doctor, una qüestió que m'ha cridat molt l'atenció. Li consta que algunes comunitats estan intentant aconseguir personal sanitari d'altres territoris per anar a treballar allà?
Bé, això sembla que això ha quedat esmorteït. Sí que va haver-hi trucades. A veure, s'ha d'entendre, jo no vull disculpar-ho, perquè crec que desvestir un sant per vestir un altre no em sembla correcte, però és veritat que la situació de la Comunitat Autònoma de Madrid, que espero que a la que no hi arribem, però nosaltres anem darrere des del punt de vista d'expansió de la malaltia, doncs estan necessitats de recursos també i necessitats de recursos humans. I el que ha passat és que s'estaven fent trucades doncs, a metges joves, acabats de tots els metges residents que hi ha al conjunt de l'Estat. Jo sí que vaig fer una queixa en el sentit de que haurien de començar pels que són residents de la seva comunitat, perquè aquesta situació de necessitat de recursos alguns la tenen ara, altres l'estem tenint ja també ara, altres la tindran de pocs dies, i el que no podem fer és descapitalitzar aquesta mà d'obra qualificada que suposa, doncs, els metges joves que s'estan incorporant.
Home, és que, perdoni, a mi m'ha semblat molt greu, i no ho dic de Catalunya cap a Madrid ni de Madrid cap a La Rioja, és a dir, qualsevol comunitat autònoma em sembla greu que ofereixi contractes o diners perquè estudiants o metges vagin allà. De fet, vostè es feia ressò...
La mentalitat moltes vegades des de Madrid estan és pensar que Madrid és Espanya. I això normalment passa allà, no? Segurament aquí és on tenim el més, en aquest sentit, més capacitat organitzativa i també de comprensió del fenomen, de pensar que necessitem repartir aquests recursos proporcionalment a la població que estem atenent i afectada. I a mi em sembla que això, en aquest moment que estem en estat d'alarma, jo no vull opinar sobre des del punt de vista polític, però és la que tenim. Doncs aquest tipus de coses és molt important de fer-la de forma equitativa i sobretot no burocratitzar-la, perquè el que fa és alentir la resposta.
És que jo ho vaig llegir en un tuit seu, que vostè deia que havia rebut un correu d'un estudiant d'últim curs que li oferien feina a Madrid durant 3 mesos per 1.200 euros.
Bé, però això després va quedar aclarit que era un estudiant d'una universitat madrilenya i a mi no hi tinc res a dir. O sigui, em sembla que nosaltres també ho estem organitzant aquí i ho estem fent amb estudiants que, a més, li haig de dir que, a més, de manera majoritària, ho estan fent de forma altruista, estan donant suport als serveis assistencials, estan fent feines molt diferents, tenim molts estudiants i que en aquest moment estan ajudant, però una cosa és un estudiant i una altra cosa és ja un metge resident, que això també s'havia donat.
No, és evident que si falten metges i es pot fer de manera organitzada i coordinada, endavant, només faltaria. El que realment fa mala espina és que comencin a haver-hi ofertes per fitxar metges d'una comunitat a una altra, sigui la que sigui, insisteixo.
Bueno, en aquesta situació hem de ser tots el màxim solidaris possibles, i per tant, clar, en el moment que això ho centralitzes, es pot perdre aquest sentit. Jo crec que al final... haig de dir de veritat que el ministre amb això ha estat molt sensible i sé que ha fet esforços per reconduir-ho i tinc la sensació que això s'ha reconduït. I per tant, només puc dir que nosaltres quan detectem coses, escolti, quan estem aquí segur que es fan
doncs
molts
fantàstic.
Errors, no vull creure en la voluntarietat, sinó en que quan un té una urgència sobre tira mà del que té més fàcil, però per això estem, per intentar també ajudar que qui governa doncs pugui fer les coses de manera diferent o millor, si s'escau, perquè al final l'objectiu és vèncer aquesta epidèmia, no? I intentar que hi hagi els mínims efectes col·laterals, no?
Doncs me n'alegro molt, doctor Pedrós, que... Sí. Dic, me n'alegro molt, doctor, que aquest tema s'hagi resolt, perquè si entrem en aquestes dinàmiques de comunitats fitxant cop de talonari metges d'una altra comunitat, per molt que ho necessitin, és molt perillós.
El ministre, que a més és català, ha estat un home molt receptiu i sensible, i aquest tema l'ha intentat reconduir, crec que ho ha fet, i per tant només puc donar, ja li vaig manifestar el meu agraïment o consentiment i no tinc més a dir, així que estem per ajudar-nos.
Fantàstic, fantàstic. Doctor, també jo que el llegeixo cada dia atentament al seu Twitter, vostè feia avui unes reflexions sobre el coronavirus als mitjans de comunicació. Parlava de si n'estaven parlant massa i que potser convindrien més pel·lícules.
Bé, els que són audiovisuals, per la ràdio, miri, si jo hagués de fer una recepta, diria que copin el programa vostre.
Miri, li agraeixo molt.
Ja li dic ben simple, el que passa és que copiar les còpies a vegades són pitjors, perquè poden ser molt dolentes, però els programes com el vostre entretenen, il·lustren, relaxen, pots riure, necessitem riure. Penseu que hi ha molta gent que... La ràdio acompanya molt. Ara et deixen fer un míting a favor de la ràdio.
Vinga.
Quan va sortir la televisió, tothom pensava, això és el final de la ràdio. Mai s'havia escoltat tanta ràdio com ara. La ràdio és proximitat, és autenticitat i té molt de valor de relació personal. Aquesta proximitat fa que esdevingui també un element de companyia. Hi ha molta gent que a la ràdio li fa molta companyia. Gent que està sola, gent que està gran, que és gran, gent que està malalta, gent que té problemes, la ràdio acompanya. I en aquest sentit inclús confio més en la ràdio, en aquest paper que pot fer. Penseu que hi ha molta gent que, quan jo dic la reflexió que he fet aquest matí, diu, està bé que parlem del coronavirus, però no cal que fem una retransmissió en directe permanent de com va evolucionant, perquè hem aconseguit, podríem encara fer més, que la gent quedi confinada. La gent ha entès realment, jo crec majoritàriament, que quin és el sentit de per què ens confinem. No hem de relaxar-nos, però això no és l'apocalipsi zombi. I, per tant, hem de continuar en un moment que no ens podem abraçar, que no podem fer-nos en companyia físicament, saber que ens tenim uns als altres. La ràdio fa, en aquest sentit, un servei que no pot fer-ho ningú més.
Li agraeixo moltíssim, en nom meu, el de l'equip, i a més el de la resta de professionals de la ràdio, d'aquesta i altres emissores que sabem que aquests dies també estan treballant amb moltíssimes dificultats. Doctor, jo agafo el que m'acaba de dir com una recepta, i per tant, ara vostè pengi, vagi a treballar, que és el que necessitem, i nosaltres ara riurem una estona.
Molt bé, jo us seguiré.
Una abraçada. Gràcies, doctor. Gràcies. Pedrós. És el president del Col·legi de Metges de Barcelona, com sempre, amb aquesta claredat i de la mateixa manera amb aquesta proximitat. Ha dit, això no és l'apocalipsis zombi. Feu una pausa i de seguida l'actualitat més curiosa amb el Pau Torres.